91.2, Ràdio Arenas. Ràdio Arenas, aquí i amb tu.
Són 1:15 del migdia i connectem amb Matins en Xarxa des de Ràdio Arenys amb l'Helena Viu, en Ramon Torres i jo, en Josep Maria Canou. Amb Manel Teodoro com a convidat. Manel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Expert i coneixedor del mar. Aquests darrers dies hem pogut seguir pràcticament al minut aquestes tasques per tornar a posar, per reflotar aquest pesquer que va quedar embarrancat a les Illes Formigues i que ens va posar de manifest, d'altres moltes coses, una d'important, i és que sovint per sota del mar hi ha circumstàncies geogràfiques que ens dificulten o que ens compliquen una mica la navegabilitat. Ahir va fer anys, per cert, de l'accident del Costa Concòrdia, i anar a buscar vaixells sota el mar és una de les aficions i una de les habilitats que tenen determinades empreses i determinats particulars. Avui en volem parlar, de tot això, més que dels vaixells pròpiament dit, dels accidents geogràfics que acaben provocant el fet d'anar a buscar aquests vaixells.
Doncs sí, exactament. En concret, molts d'aquests accidents geogràfics són els causants de que després hi hagi naufragis. A la costa catalana en tenim uns quants de naufragis. Mm. Sense anar més lluny, si recordéssim a Josep Pla, ens parlava en un text de la diferència entre el que són els esculls, els niells i els baus, que són aquests diferents accidents geogràfics que ens poden portar, doncs, a que després una embarcació es quedi atrapada al mar. Ens portava als anys 30, per exemple, una embarcació grega que es deia Fidom, al bau de la Ferrera, no? Que encara segueix allà. Totes aquestes qüestions són les que li hem demanat a Manel Teodoro que ens expliqui, per poder entendre per què hi ha aquests naufragis i quins tresors tenim amagats sota l'aigua, que tenim alguns.
Manel, què és un escull?
Hola, bon dia.
Bon
Mira,
dia.
Jo, primer de tot, volia comentar una mica que sempre que hi ha un naufragi o hi ha un incident en el mar, és una combinació de diferents factors. D'una banda, pot haver-hi la imprudència, aquella persona no sap on es posa i, per tant, doncs, de manera imprudent, està en un lloc perillós. Pot ser també, a vegades, la negligència, el fet de no fer cas d'uns partes meteorològics de temps i tal, o fins i tot pot ser la ignorància o el desconeixement, no? Uh-huh. Llavors, a vegades, la combinació d'aquests factors és el que fa que es produeixin aquests incidents. Altres vegades la mala sort, senzillament, o l'estar despistat, com ha passat amb aquest vaixell de les Formigues, perquè penso que un vaixell de pesca amb pescadors professionals que coneix perfectament la zona, doncs no hi ha ni imprudència, ni negligència, ni desconeixement, no? Senzillament, doncs, segurament estaven per altres coses i no es van donar compte d'on es posaven, perquè en realitat, doncs, el fons del mar, sobretot el fons costaner, està ple de paranys, i com que en un 90% la gent que navega el més arrapat a la costa possible, doncs aquests paranys s'han de conèixer. Llavors, en Josep Pla, com dèieu vosaltres, té un relat curt en la seva obra completa, en el volum segon, que parla sobre històries de mar, bàsicament, que es diu Derelictes, i en aquest relat ell fa un repàs de tots els naufragis coneguts a la costa catalana, no? Mm. I precisament, arrel d'algun d'aquests naufragis, ell ens diferencia el que és un escull, que tothom sap que és un escull, una roca que flora a la superfície de l'aigua, no? Un niell, que un niell ja seria una cosa molt més subtil, és una roca, és un escull negat, que diu ell també, és un escull que normalment està submergit, però està a flor d'aigua, no? I que, doncs, en èpoques de minves, com ara el gener amb els anticiclons, allò es converteix en un escull, però quan hi ha baixes pressions pot ser difícil de veure, sobretot si el mar està en calma. Mm. I els baus són esculls de profunditat. Tenen un bau, pot tenir entre la part superior i la columna d'aigua que té sobre, pot tenir, doncs, 4 metres, com passa a la Llosa de Palamós, o el bau de la Ferrera, que està a uns mig metre, 70 centímetres de la superfície, en el lloc més poc profund, perquè ens entenguem. I els baus són perillosos, perquè quan hi ha onatge, doncs, a l'haver-hi poc fons, allà creix l'onada. I d'una banda l'onada creix, i d'altra banda, doncs, si el vaixell s'hi posa, amb l'efecte, doncs, de la mateixa onada, impacta com sobre el fons, i, bueno, passa el que passa. És el que ha passat a les formigues.
Per tant, els bous també són perillosos. Algú podria pensar, home, el més perillós són els niells, no? Que són aquests que...
No, perquè els niells es veuen molt clarament. Els esculls i els niells es veuen molt clarament, estan marcats a les cartes nàutiques perfectament, els bous també estan marcats. El que passa que un bau, doncs, si no saps interpretar el moviment de la massa d'aigua, pot ser que pensis que no hi ha res i tinguis algun problema.
Ara que estem parlant de bous, que són els que dius que estan a més profunditat i que, per tant, són més difícils de veure, tenim alguns naufragis que formen part de la història de la costa catalana. Has parlat del bou de la Ferrera, que precisament és el que feia referència a Josep Pla en aquest escrit que comentàvem, que és el Fídom. En aquest cas era una embarcació grega que va deixar esfonsar el vaixell, sí, en aquest cas als anys 30, per un motiu molt clar.
És realment un dels naufragis curiosos, perquè va ser un naufragi fet expressament. El Fidom era un vaixell que venia del nord d'Àfrica als anys 30, arribava a Barcelona amb un carregament bàsicament de mongeta, que s'havia fet malbé, i bueno, no van poder vendre aquesta mercaderia. L'armador, que era el capità, estava arruïnat, no tenia pràcticament carbó per continuar el viatge cap a Grècia, no? cap a Itàlia en concret, em sembla. I per poder recuperar el que havia perdut en la mercaderia, se les van pescar per embarrancar el seu vaixell i enfonsar-lo en el bou de la Ferrera, en la badia de Montjoi, en el... al sud del Cap de Creus.
La Llosa de Palamós és una de les zones també on hi ha hagut molts naufragis.
La Llosa és una zona molt coneguda pels submarinistes. En realitat, els baus tots són molt coneguts pels submarinistes, però la Llosa és molt coneguda i, a més, està en un lloc que fa que es tingui que anar a l'aguait, perquè està molt a prop de la bocana del port de Palamós. Està a una milla de la bocana, està senyalitzada, està balissada, hi ha una senyal, diguem-ne, lluminosa que la indica, però, bueno, al llarg de la història, doncs, hi ha hagut diferents naufragis. Si conegeu Palamós, al passeig marítim de Palamós hi ha unes ancles molt grosses d'un vaixell medieval que van barrancant allà, es deia el San Isidoro, i ara, en l'actualitat, la Llosa de Palamós és coneguda perquè hi havia un altre vaixell, el Boreas, era un vaixell de guerra de la Segona Guerra Mundial, alemany, que també va passar un periple curiós, perquè acabada la guerra se'l van quedar els americans el van fer servir la seva flota com a vaixell de càrrega, llavors va tornar a l'exèrcit alemany una altra vegada, finalment aquest vaixell va ser comprat per una societat panamenya i va ser interceptat amb substàncies de contraband, va quedar Palamós abandonat en el port, fins que als anys 80 uns grups de submarinistes d'allà el van recuperar i van obtenir el permís per enfonsar-lo, i ara està molt a prop de la Llosa de Palamós i és un reclam pels submarinistes que els agrada entrar en vaixells enfonsats.
Hem parlat de Palamós, les formigues. Bàsicament, els esculls, els baus, els niells més perillosos estan a la zona nord del país, és a dir, més cap a la Costa Brava que no pas cap a la Costa Daurada i Terres de Tarragona?
Sí, clar, la Costa Brava és molt més abrupta, és una costa molt més trencada, no?, i és molt més fàcil que hi hagin estructures d'aquest tipus. Tota la part de la costa, diguem-ne, entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ampolla, també és una costa on n'hi ha, però el més conegut i els que la gent, doncs, té més fixats són els de la Costa Brava.
Ara que parlem de tresors submarins, has parlat, doncs, que en el cas de Palamós es va esfonsar expressament aquesta embarcació, la Boreas, precisament perquè és un reclam turístic després de crear el submarinisme. No té res a veure amb baus, amb niells ni amb esculls, però sí que és veritat que hi ha altres zones de la nostra costa que amaguen tresors, com és el cas de Culip.
Sí, Cala Culip és una cala del nord del Cap de Creus. Està oberta al nord, aparentment és una cala que sembla molt acollidora i que s'està molt bé, té un punt d'aigua dolça, i això ha fet que a l'època romana i medieval els vaixells entressin confiats a Culip a carregar aigua, per exemple, o a descansar, i els sorprengués la tramuntana, i un cop a dintre, aquests vaixells tan grossos, amb una maniobrabilitat molt, molt reduïda, doncs s'enfonsaven. En concret, a Culip hi ha 8 vaixells, diguem-ne, enfonsats. 7 són romans i un és medieval. I és una zona on l'arqueologia submarina, doncs, ha tret més informació del fons.
Mm-hmm. Estem parlant de la tramuntana, que és un element molt característic de la Costa Brava, i de 8 naufragis, que déu-n'hi-do. El motiu motiu pel qual aquesta cala és perillosa, Cala Culip, és precisament perquè està orientada a nord i això fa que quan entra a tramuntana costi molt de sortir d'allà. Aquest seria una mica l'explicació.
Sí, sí, sí. És una cala que al fons està protegit però no té profunditat per entrar un vaixell gros. I la part de davant, que és on atracaven els vaixells a resguardar-se, doncs realment no està protegida de la tramuntana. Llavors, ja ho he dit abans, un cop a dintre es convertia en una trampa. I, bueno, coses curioses de Culip, doncs, per exemple, als anys 30, es van començar la gent de Cadaqués i la gent dels pobles de l'entorn, doncs, sabien que hi havia àmfores i anaven a buscar àmfores i les venien els primers turistes i les àmfores les venien a 100 pessetes cadascuna als turistes, una cosa avui en dia impensable. I fins i tot en els anys 50, en guies turístiques de la Costa Brava, parlaven de que els fons de Cala Culip estaven plens d'àmfores i de restes de ceràmica i que es podien agafar com si fos un atractiu turístic.
Tenim molts vaixells, molts naufragis, no?, pel que dius, és a dir, tenim un munt de riquesa submarina allà, doncs, esperant a ser visitada o esperant a ser...
Molta saquejada.
Sí?
Molta saquejada, sí. Molta encara no excavada, perquè, doncs, hi ha temes econòmics. I molta coneguda, hi ha una mica de tot en el nostre país.
Fins i tot alguna oculta. Alguna vegada, parlant amb gent de la Generalitat, de patrimoni històric, ens parlaven que hi ha naufragis que estan, que ells controlen, però que, a més, cíclicament van a visitar, però que no els interessa donar publicitat perquè tenen, doncs, un valor històric que faria que algú, doncs, anés a saquejar-lo.
Sí, 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 no, hi ha naufragis documentats que estan ocults, perquè ens entenguem. A Cala Culip, per exemple, s'han excavat dels 8 a 3 vaixells. N'hi ha, em sembla que són 3 més que estan totalment saquejats, però la resta encara no s'ha excavat i estan allà.
Doncs aquestes i altres històries són les que podreu descobrir, com sempre, al blog de Manel Teodoro, que recordo, és historiesdemar.wordpress.com. A través d'aquest blog podeu conèixer aquestes i moltes més històries.
Home, hi aprendrem moltes coses. Avui hem après el que són els baus, els niells i els esculls, que això ho vam aprendre quan anàvem al col·le, però que ens havia quedat una mica oblidat, i sobretot moltes curiositats sobre naufragis. Altres qüestions relacionades amb la pesca, amb les senyals, amb les transformacions de la costa, amb un munt de coses més en aquest blog, que és cosesdemar.wordpress.com.
Històries de mar, històries. I concretament ja us avanço que de cara al febrer tindrem una visió del 1714 des del mar, també, Manel Teodoro.
Ah, sí?
Sí, mira, ara el 25 crec que el Museu d'Arenys inaugura l'exposició del 1714 d'Arenys de Mar, que he fet una petita col·laboració, i amb els materials, doncs, que tinc, m'he decidit a fer 6 històries de mar, una cada 2 mesos, d'aspectes nàutics, navals, mariners, relacionats amb aquest episodi bèl·lic i centrades al Maresme.
Doncs, escolta'm, serà un plaer llegir-les. I el febrer, explicar-les al Matins en Xarxa. Manel, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres.
Vagi molt bé. I els que ens esteu escoltant, us animem a seguir aquestes històries de mar apassionants.